Són les 11. El 25 de setembre li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què parlarem d'un dels mercats més populars del món, i aquí diu el millor mercat del món, la Boqueria. Passa per un moment de reflexió, de repensar-se, i avui comerciants i ajuntament han acordat un reglament que obliga que un 50% dels productes que s'hi venen siguin frescos. Es busca l'equilibri entre els productes de mercat i el que s'ofereix als turistes. Doncs bé, en parlarem amb paradistes i amb una persona que ha escrit un llibre que ens porta una biografia impressionant d'una persona relacionada amb el mercat. Es titula Una òpera gastronòmica, Vida i mort, de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria.
I una de les notícies que m'ha explicat aquesta setmana al Catalunya Nit és la mort de l'actriu Claudia Cardinale. En parlarem, doncs bé, amb una persona que la va entrevistar diverses vegades, l'Àlex Gorina. Les sessions golfes amb el Gorina sabem com comencen, però a veure com acaba. La d'avui promet.
I també té una biografia potent la nostra oient misteriosa d'avui, que ens escolta des de la distància i que té dues professions. La podríem presentar tant com a cantant i seria veritat com alcaldessa.
Sí.
Qui serà?
Qui serà?
Doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 25 de setembre.
Seguim endavant, eren un dels riscos que podia haver-hi per la missió, però com dèiem, vull dir, entenem que és una ínfima part. Estem molt convençudes del que anem a fer i anirem a obrir un corredor humanitari a Gaza, li agradi l'estat d'Israel o no, i li agradi qualsevol organisme de la comunitat internacional.
En nom del poble palestí, voldria expressar el nostre profund agraïment i gratitud a tots els països que han reconegut recentment l'estat de Palestina i els que tenen la intenció de fer-ho aviat. Fem una crida a tots els que encara no l'han reconegut a sumar-s'hi.
¿Usted quiere que reconozca el genocidio? Yo se lo reconozco. Pero déjese de utilizar y manosear a esa pobre población que lo está pasando muy mal y no está para politiqueo ni para barbaridades. Déjese mal usted y el señor Sánchez.
Això és el que jo definiria com un atac híbrid amb diferents tipus de drons. Són accions que poden suposar un risc per a la nostra seguretat i llibertat. Encara no hi ha cap amenaça militar directa per a Dinamarca.
Nosaltres volem defensar les nostres propostes. Escolta, jo no vull dedicar-me a parlar d'altres forces que la seva lògica és absolutament diferent a la nostra. La nostra lògica no és l'eslògan, no és la cridòria, no és atiar un problema per recrear-se en un problema. La nostra lògica és d'aportar solucions, perquè el país necessita solucions.
La presidenta del tribunal ha dit que no ha existit enriquiment personal, que la meva campanya no s'ha finançat il·legalment i que no hi ha enriquiment personal. I tot i això, la conclusió del tribunal és que hagi de passar 5 anys a la presó i ordena l'execució provisional de la sentència perquè dormi a la presó el més aviat possible.
La identificación de la mujer de Rosa se produjo gracias al cruce de datos entre la oficina de Interpol en Ankara y la oficina de Interpol en Madrid.
Nos tenemos que poner bien con contacto con Rusia, así lo hacemos, nos confirma que es una ciudadana rusa y a la vez pedimos que se pongan en contacto con ese familiar para ver si podemos sacar el ADN y cotejarlo. Rusia accede, en este caso fue la hermana de esta mujer, y bueno, pues ya confirmamos tanto por huellas como por perfil genético la identidad.
El fet de que tant per les persones com per les empreses que paguen lloguers el cost sigui elevat, això el problema que té és que s'estan posant diners en algú que no produeix el que produiria. Per exemple, en el cas d'una empresa que paga uns lloguers molt elevats, vol dir que aquella empresa que paga el lloguer perd l'oportunitat de destinar aquest lloguer, invertir en actius que poden generar més competitivitat per l'empresa.
Ovació per la Veronal en l'estrena a Catalunya d'aquesta Mort i Primavera que ha acabat clamant llibertat davant de la barbària amb Maria Arnal de portaveu just en els aplaudiments.
Doncs aquest és el resum sonor d'aquest dijous. Encarem, per tant, ara aquesta segona hora del programa. Avui al Catalunya Nit us volem parlar del mercat de la boqueria de Barcelona perquè tenim diversos fronts oberts. Ara ho veureu.
El millor mercat del món.
A dia d'avui jo no conec aquest mercat. Després de 30 anys o 30 i escaig d'anys a Portugal.
El mercat de la boqueria la podien definir com autèntic.
Abans era meravellós, no és que sigui dolent,
però no és el que era.
Doncs universal, perquè aquí pots trobar coses de tot arreu del món.
Una mica ja... que ha canviat molt aquest mercat. Hi ha de tot ara i no hi ha... els negocis d'abans han canviat.
Pues mira, un mercado en el que nos ganamos la vida muy bien, porque estamos trabajando.
Això és una birria, això no hi ha per on agafar-ho. I aquí es fa molt pesat i la gent no vol vindre.
Turista, no sé, ara aquí és turisme. Turístic. I tot el dia estic fent per treballar pel turisme, que és l'únic que tenim ara.
Jo l'adjectiu que li posaria al mercat de la boqueria segurament seria resistència. No només pel moment d'ara, singular, de la massificació turística, sinó també perquè les hem passat a tots colors. Recordeu, és la pandèmia, els atemptats... Si tenen més enrere de guerres civils, de tot. Ha passat de tot aquest mercat. I sempre se n'ha sortit. D'una manera o d'una altra, sempre se n'ha sortit.
Són paradistes de la boqueria que qualifiquen així com veuen el mercat ara com ara. I tot això avui que hem sabut que s'han fet les primeres passes per recuperar aquest mercat històric. Recuperar-lo per als veïns per tal de limitar-hi també la presència de turistes. Marc Güell, bona nit.
Bona nit.
Parlem-ne. Com quedarà? Com volen que sigui aquesta nova boqueria?
Mira, podem dir que serà un repartiment a parts iguals perquè els comerciants i l'Ajuntament el que han acordat és que la meitat del que s'hi vengui haurà de ser producte fresc i tradicional i l'altra la meitat sí que podran ser menjars preparats, per tant, més destinats als turistes. L'objectiu, diuen, és equilibrar la presència ara massiva de turisme, que admeten que no desapareixerà amb la d'un mercat veïnal. Ho ha explicat Raquel Gil, que és regidora de Comerç i Mercat.
Què entenem per oferta tradicional? Pues el que trobem a qualsevol dels mercats de la ciutat. Ha d'haver-hi producte fresc, ha d'haver-hi xarcuteria, ha d'haver-hi peix, ha d'haver-hi fleques, ha d'haver-hi restauració. Tenim mercats amb els que també la gent va, no? I pot fer un cafè al mercat o pot fer l'àpat al mercat. Aquesta visió tradicional del mercat contraposada, no?, amb una part de productes de consum ràpid, que pot ser el que estigui més cap al turisme.
Un acord que també preveu una remodelació física del mercat amb una millora de la plaça de la Gardunya perquè deixi de ser la part del darrere de la boqueria i es converteixi també en un punt de connexió amb el barri del Raval. També es milloraran l'accessibilitat, la climatització i es canviarà la coberta de la boqueria, unes obres que haurien de començar l'estiu que ve.
Ja han dit que tenim diversos fronts avui sobre la boqueria. L'altre és un llibre, una òpera gastronòmica, Vida i mort, de Ramon Cabau, Ànima de la boqueria. Quin llibre, quina història. El seu autor és el periodista Marc Casanovas. Marc, bona nit.
Molt bona nit.
De seguida entrarem amb el llibre, però abans d'entrada, què et sembla aquest acord que s'ha explicat avui entre Ajuntament i Paradistes?
Doncs que l'actualitat et porta, és tossuda i et porta a Cabau.
Això és el que penso. És, ah, a, dir, sí? És a dir, és curiós com parles amb els paradistes, analitzes la situació i te n'adones que fa 20-30 anys hi havia una persona que tenia uns preceptes, tenia unes idees i tenia un pensament sobre la boqueria que és absolutament vigent. Ell no hauria permès arribar al 2025 sense un reglament intern. A mi em sembla una bajanada que un mercat tan emocionant i tan viu com la boqueria no tingui un mercat intern ja vigent des de fa molts anys. No? Jo en el llibre defenso que és un exoplaneta dins de l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona. No? És així, té una altra dinàmica. No? Uh-huh. Però això no treu que un mercat municipal, no ens hem d'oblidar que té un servei públic, i el servei públic és alimentar la gent del barri amb un preu just, amb un producte local i fresc. I això ara mateix ho fa amb comptagotes, perquè el problema de la Ciutat Vella, el problema del centre de Barcelona, en quant a alimentació, és l'habitatge. Si la gent no hi viu, doncs a qui li servim aquesta alimentació? No? És un peix que es mossega la cua, és molt complex. Ara mateix els mercats municipals són un nòdul de no només de pensament crític, sinó també d'economia, de política. És interessantíssim parlar ara mateix dels mercats municipals de la ciutat.
Ara d'aquí una mica entrarem, evidentment, en el teu llibre, però escoltàvem tot de veus que ens definien cadascú la seva manera amb un adjectiu. El mercat hem sentit des de turístic, el millor del món, resistència... Sí. Que tu quin adjectiu li posaries si n'hi haguessis de posar un?
Mira, del passat et diria el que em va dir la família Soleil, que és una de les grans famílies del mercat, em va dir decrèpit, però decrèpit que sona molt negatiu, quan t'ho expliquen no ho és tant, perquè ell consideren que estava així, es queia, però hi havia unes olors, era un mercat que expulsava sang, que expulsava suor, que expulsava animals en descomposició, que és l'olor que ha de fer un mercat, no ha de fer olor ni de deixa'm, no vull dir marques, bueno, és igual, de crema de xocolata... ni de ha de fer olor del que ha de fer olor un mercat, no? I per tant, si ara hagués de dir un adjectiu, pues diria un mercat absolutament descoordinat.
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 Interessant. Mira, els paradistes ens preguntem, escolta, i tot això com ho entomen? Són conscients? Estan preocupats per aquest declivi? Doncs bé, la nostra companya Eli Espuny s'ha passejat per la boqueria. Eli, bona nit.
Bona nit.
I què t'han dit? A veure.
Doncs si us sembla, vinc a vendre el peix i mai millor dit. Hem sortit a parlar amb paradistes que estan al mercat, alguns d'històrics, amb negocis de tercera generació i fins i tot de quarta, d'altres de més actuals, alguns resisteixen, d'altres han decidit transformar el negoci. Si us sembla, sentim els arguments de tots ells. Hem trobat, si em permeteu, el romàntic, el que fa més de 30 anys que hi treballa, i les ha vist de tots els colors.
La meva besàvia va començar l'any d'aquí 1908, el meu avi era pagès, llavors l'any 1909 va haver el camp va anar molt malament, es va cremar tot, i per vendre rebuig el meu avi es va quedar aquí, una botiga per vendre rebuig baratet. Que això és el que era el mercat abans, que era un economato. I el maco era que se'ns posaven per comprar i portar el més barat, si no més maco, el més bon preu. Per això ara dic que jo l'adjectiu és desconeguda, realment vaig perdut, perquè com no tinc competència, llavors, bueno, compro, venc, miro de no passar-me amb els peus, però si salgo molt, sense treballar sense competència en un mercat com aquest, és impossible.
Romàntic, però bé, ja sentiu, una mica crític, perquè diu que li és desconegut al mercat. També han trobat els pràctics, que vist el pa que s'hi dona, han decidit canviar.
La gent ha deixat de vindre doncs perquè és un mercat que hi està col·locat en un lloc on la gent ve a passejar i tot, i doncs m'he tingut de dedicar a les persones que hem sentit al mercat. I actualment és el turisme.
El turisme doncs ens salva l'estiu, perquè com es viatja tant, també la gent d'aquí viatja. I sort d'ells que a l'estiu ens traiem un sou, si no, no ens el trauria.
D'altres aposten per fer el de sempre, però atenció, embolicant-ho diferent.
Soc la tercera generació ja, i seré l'última ja. Jo ja plego. Si pogués jubilar ara, em jubilaria ara mateix. Jo és el que sempre he tingut. Passa que ara ho faig al buit i ho faig amb un cono, però és el meu producte, no venc res que no pugui vendre. No deixo de vendre el que venia, sempre el xoriço, el pernil, tot. Passa que ho venc diferent de manera, però ho venc el mateix.
D'altres, podríem dir, militants, peti qui peti, resisteixen.
Hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que és més el turista que l'autòcton. Nosaltres mantenim el producte local i llavors doncs, tenim també clients locals.
Clients d'aquí del barri, els pocs que queden, perquè no en queda ja massa, clar, el que venc jo tampoc no és pels turismes, no? Diguéssim.
D'altres no queda un altre remei que resignar-se.
El turisme està fent mal, el turisme i les obres.
Turisme i obres, eh? I finalment, per posar-hi una nota positiva, algun entusiasta.
Jo penso que sobretot ara és el moment de no equivocar-nos, de buscar un equilibri i d'intentar que no serà mai més com era abans, però sí que podem tornar a trobar un equilibri, però per això és molt important que la gent que es dedica al turista i cregui, i perquè hi cregui se li han de donar les eines també. Mireu que estic parlant més d'ells que de mi, perquè trobo que és un mercat que es pot recuperar.
Mira, em quedo amb aquesta última frase, Marc. No sé si tu ets dels entusiastes, també deies, no? Parlaves d'un mercat descoordinat, però li veus esperança?
És la gran pregunta. Si li veig esperança, sí, però quan veig algunes accions com les que s'havien plantejat fins fa unes setmanes, que era que fins i tot posar torniquets o entrades a 5 euros, em semblava aberrant.
D'un extrem a l'altre.
D'un extrem a l'altre, llavors això t'indica que hi ha nervis, hi ha ganes de reaccionar, això és bo, evidentment, però hi ha un nerviosisme, també crec que amb el llibre. A mi m'encantaria haver presentat aquest llibre, i cada cop que tinc un altaveu ho dic, a la boqueria, a la direcció de la boqueria, jo frontalment els he donat el llibre. Crec que és bo el pensament crític a totes les esferes i entre línies es llegeix el meu amor per la ciutat i pels mercats, però crec que serà impossible, perquè tinc la sensació que la direcció no entoma bé el pensament crític i tenen una línia a seguir i la segueixen. Si sóc optimista, no molt. Amb la boqueria no molt, amb la xarxa de mercats municipals sí, crec que hi ha futur i hi ha de ser pel nostre bé, per la nostra sobirania alimentària, eh? però amb la boqueria no sóc molt optimista.
Déu-n'hi-do. No, està bé, perquè, clar, també vens de la història que vens que expliques en el llibre, no? I clar, has vist l'evolució.
Sí, entrem-hi en el llibre mica, perquè jo no sóc nascut a Barcelona, però fa uns anys que visc aquí, i jo aquesta història no la coneixia. Qui va ser Ramon Cabau?
És normal que no el coneguis i és sorprenent que aquesta biografia no estigués feta, perquè quan coneixes el personatge dius, com pot ser, no? Per situar ràpidament a la gent, perquè ho poso en paraules de Montalbán, que és qui ho va dir, Ramon Cabau és qui va aconseguir que els catalans tornéssim a menjar bé a la ciutat. Estem parlant dels anys 60, 70 i principis dels 80, en un moment on la cuina catalana dubtava de si mateixa, que mirava molt a França. Quan tenies un restaurant de luxe sempre tenies unes receptes molt afrancesades, hi havia molt complexa d'inferioritat respecte a altres cuines. Doncs Ramon Cabau, un home molt culte, un home molt inquiet, s'informa molt bé de tot el que passa al món, però defensa una cuina 100% catalana, 100% de territori, de producte fresc, defensant l'estacionalitat. Això ho fa posant per primera cop a Barcelona cartes on, segons les estacions, és a dir, tenia quatre cartes i era segons les estacions de l'any, i el més important, cada matí anava al mercat de la boqueria. I no hi anava de qualsevol manera, hi anava vestit com un autèntic dandy, com un cavaller anglès. És l'única escultura humana que hi ha a la boqueria, és la d'ell, perquè això demostra la seva importància. I allà ell feia, jo defenso com una mena de performance, no? És a dir, ell es lluïa per les parades, tothom el coneixia, tothom el seguia, i no tocava els diners. És a dir, estava dues hores donant voltes pel mercat, comprava fins a 200-300 mil pessetes de l'època, estem parlant de molts diners, però no tocava els diners, ell només tocava producte. Llavors, a la seva mà dreta apareixia al cap d'unes hores i ho pagava tot, no s'anava sense pagar. Però estem parlant d'un personatge que fa que els catalans, sobretot els barcelonins, tornin a menjar bé, i després que posa el mercat de la boqueria en una altra dimensió.
Ell tenia aquest restaurant Agut d'Avinyon, farmacèutic,
també advocat.
És que ara t'anava a dir que quin personatge no era només
no.
Un expert en gastronomia, què més era?
És que era molt inquiet, i el que no era, o sigui, ell era farmacèutic, era advocat i després va ser restaurador, perquè ell no era cuiner, ell és restaurador, i això és important, que potser hi ha gent que no està molt acostumada a llegir contingut gastronòmic. Una cosa és, ja ho sabem, sabem, el fenomen dels xefs tothom el coneix, dels cuiners, però potser la figura del restaurador és una mica més desconeguda, no? Ja és el gran... El que fa que tot funcioni en un restaurant, sala i cuina, la que es coordinin bé, és el restaurador, no? Que és l'ànima d'un restaurant, no? Pues ell era l'ànima de la Gut Avinyó, que ell entra a la restauració com un repte amb el sogre. Ell es casa amb la filla de la Font de Gut, un dels històrics de Barcelona que encara està obert i que us recomano, si no hi heu anat mai, entrar en aquell menjador ple de quadres de pintors modernistes que deixaven el quadre a canvi d'un plat calent de sopa. Ell com un repte, ho agafa com un repte i decideix fer el gran palau de la cuina catalana moderna a Barcelona. Aconsegueix una estrella Michelin per la ciutat. I una altra cosa que el defineix és que és la primera persona a Catalunya que vincula la gastronomia amb la política, amb el turisme i amb el poder. Ell sabia que si s'apropava a aquestes tres esferes, la gastronomia agafava una altra dimensió. De veritat que ara em sembla impossible, però parlem d'una gastronomia als 60-70 catalana que teníem bons cuiners, teníem bones receptes, perquè teníem un corpus, però la cosa no funcionava. De veritat que no hi havia ni altaveus, ni sortia als mitjans la cuina ni la gastronomia com ara, i ell fa una mica de dinamitzador de tot això. Ell ho turbina tot i fa que agafi una altra dimensió. Dit per alguns, també és el primer gran influencer de la cuina catalana com a home marca que era, perquè com que ell era reconeixible per tots pels carrers i per tot arreu allà on anava, molts el consideren el coneguts i experts com el primer gran influencer de la cuina catalana.
El subtítol és Vida i mort, de Ramon Cabau, ànima de la Boqueria. I quina mort, explica'ns-la.
Quina mort, sí. No és fer un spoiler, perquè ja és una cosa que va passar al març del 87. Doncs la seva mort, sobretot, és important explicar-la a través de la seva malaltia. A mi em va costar molt atrevir-me a posar el concepte de bipolar en el llibre. Vaig tenir que tenir-ho molt clar segons les fonts que vaig consultar, però quan arribo a la conclusió que ha dit per tothom, doncs que hi havia, tenia els trets mèdics definitius per ser bipolar, una malaltia, per cert, que en els 60 no es diagnosticava. Ni es medicaven els malalts, no? Doncs aquesta persona, amb els seus alts i baixos típics de les persones que sofreixen aquesta malaltia, tot i estar en un moment àlgid, perquè el 87 ja no tenia el restaurant obert, però el Bona Cuina de TV3 l'havia de fer ell, no l'anava a fer el pasteller.
Què dius?
El Bona Cuina de TV3 li havien ofert el Prenafeta amb tota la cúpula de directius de TV3, el van sentar a Calisidre, un dels grans històrics també restaurants de Barcelona, la senten a taula i li posen un xec en blanc perquè firmi i li donen directament el primer gran programa de cuina de la història de Catalunya. Era per ell. I coincideix per èpoques, perquè ell és soci del 87 i el 87 comença el programa i ho fan amb el pasteller, que tothom reconegut pels rodolins i per com defensava la cuina, no? Hauria sigut un programa completament diferent, però ell havia de ser el presentador. També Prenafeta el volia com a conseller de Turisme a Catalunya, és a dir, Catalunya no l'havia oblidat, però la seva malaltia el feia tenir aquests alts i baixos tan grans que ell decideix, per voluntat pròpia, tenir una mort operística en el seu decorat, que era la Boqueria, al qual es lluïa cada dia, no? Doncs el 87, al març, un matí, després de regalar flors, com feia cada matí, que això no ho hem dit, però regalava flors i aquell dia va regalar fins i tot espàrrecs a la gent, va decidir prendre's un got de cianur, una mort molt socràtica. Es va prendre un got de cianur i va caure en braços de Llorenç Patràs, que és l'home dels bolets, que també va anar a la Boqueria gràcies a Cabau, igual que el Pinotxo, el Juan Vallent, sí. Portava llacet perquè li havia recomanat Ramon Cabau, és a dir, està tot arreu, Cabau, però no el reconeixem, ni és reconegut. I què ha passat des del 87 fins al 2025? Perquè una persona que era, de veritat, que un influïa no només en la gastronomia, transcendia la gastronomia, o sigui, era una persona influent per la ciutat, del 87 al 2025, que l'hàgim oblidat. O sigui, ell que va voler persistir i que va voler que la seva mort fos eterna i que fos reconeguda per sempre més, ni això va aconseguir. És a dir, fins i tot la seva mort ha quedat malauradament en l'oblit.
No sé què hauria passat, no? Si no hagués mort, molt probablement s'hauria enfrontat alguns canvis que ens han fet arribar fins al dia d'avui. Ara, el que m'interessa un cop explicada la història és... Em sembla impossible que no es presenti a la Boqueria aquest llibre. Vull dir que paradista, gent que encara segurament el recorda, deu haver algú allà, no?, que també vulgui que això passi.
Això espero. Fins i tot amb les... És que ell tenia en compte un detall molt important. Les floristes que estan davant del mercat, estan a les Rambles. Molta gent, molts barcelonins no saben que forma part del mercat. Tenen número de parada. És a dir, les floristes són la Boqueria, no? I s'estan morint de les 30 i pico que quedaven, que hi havia històricament, en queden 5 de flor fresca. Què passa? Que el turista no compra flor fresca. És un gest barceloní regalar una flor a l'enamorada, a l'amic o a l'amant. És igual, és igual, no? Però què fan els turistes? Compren la llavor per posar-la a la maleta, no? Doncs ara s'està desapareixent de la Rambla fins i tot la flor fresca. I Cabau, abans d'entrar a la Boqueria, abraçava a tots els floristes i a les floristes, fins i tot portava flors perquè ell tenia una finca Canet i ell cultivava producte propi, no només flors, sinó també vegetals. Era com una mena d'home orquestra. Estava tot arreu, sempre a prop del sol que més escalfava, perquè això ho tenia. Ell omplia al final de la història amb mitges veritats i amb mitges mentides. Era una mica un encantador de serps, també. Això ho tenia. I a mi m'agradaria molt, insisteixo, amb la idea aquesta de que la Boqueria no vegi... Sí, clar que hi ha crítica, hi ha crítica de la situació actual, però no sóc l'únic que estic criticant com hem arribat a aquest punt, no? Al revés, jo intento simplement dir que si haguéssim escoltat una miqueta més algunes decisions i algunes opinions de gent que en sabia molt, com Ramon Cabau, doncs segurament potser no hauríem arribat en el punt actual.
A veure què és el que passa, aquest llibre que acaba de començar a caminar i que ens explica una història de Barcelona al final, no?
Sí, totalment.
I el que és la Barcelona preolímpica, com va créixer aquella Barcelona que estava una mica complexada, però que tenia gent brillant, segurament, com en Cabau, que la impulsava i la feia tirar endavant. Una òpera gastronòmica, editat per Ara Llibres. Marc Casanovas, moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer. Moltes gràcies.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Us penseu que a les 5 de la matinada no hi ha ningú despert?
Bon dia, matiners. Jo m'aixeco ben d'hora perquè m'agrada fer exercici abans d'anar a treballar.
Doncs jo us escolto passejant els gossos.
Creieu que tothom dorm quan encara no ha sortit el sol?
Em llevo, em prenc un cafè i us escolto.
Ei, bon dia, matiners, què tal?
Esteu tan equivocats.
Oh, com a mínim veig que no sóc l'única que es lleva tant d'hora.
De dilluns a divendres, de 5 a 6 del matí...
Els matiners, amb Xavi Canalies.
Per sort, hi ha una altra manera de començar el dia.
Els matiners de Catalunya Ràdio.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
De fet, mira qui tenim aquí. No sé si li puc parlar en català.
You have to talk to me in English.
Aquesta és la professora d'anglès. You want to test us in English?
Exactly.
Se t'ha rovellat l'anglès?
Una mica rovella.
Ens vol fer un examen. Ok, let's do it.
Tremendo, aviam.
How would you say maquineta en anglès?
Ostres, maquineta.
Maquineta.
Little machine.
Perdona?
Si vols classes particulars d'anglès amb Francesc Garriga...
Little machine.
Cada dia a les 4, la tarda de Catalunya Ràdio.
Que vagi molt bé el curs. Okay.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio. Les notícies sota la llum de la lluna.
Un minut i mig i arribarem a 11:45. Els dijous a aquesta hora, aquí a l'estudi, passen coses, perquè entra l'Àlex Gorina, que ens ho revoluciona tot amb la seva sessió golfa. Avui la part trista és que no el tenim aquí. La part bona és que el tenim al Festival de Sant Sebastià, que també és un molt bon lloc per parlar amb l'Àlex Gorina. Àlex, bona nit.
Bona nit, Manel i Agnès. Hola. Com esteu?
Doncs molt bé, contents de saludar-te. Avui farem, com sempre, la secció, però hem de començar fent un esment a part a Clàudia Cardinale, que aquesta setmana hem explicat la mort de l'actriu italiana, a qui tu vas conèixer aquí a Donosti, precisament, eh?
Doncs és veritat, i ha sigut un impacte per mi, i a més una emoció molt gran, perquè a l'Hotel Maria Cristina, que és on s'allotgen els grans convidats del festival i on fem la majoria de les entrevistes de les pel·lícules que són al festival, és on vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la, de parlar amb ella, d'entrevistar-la, l'any 2012, que presentava Fernando Trueba una de les seves millors pel·lícules, L'artista i la modelo, on la Cardinale feia un paper molt important. I recordo que l'entrevista la vaig fer a la suite 109, que he tornat a visitar aquest any, quan ja sabia que havia mort, i recordo aquella conversa en la que, bueno, ara crec que teniu a punt un fragment on li vaig preguntar precisament per la seva col·laboració i que havia sentit treballant amb el gran Luchino Visconti, i això em va dir.
Non, c'est formidable parce que moi j'ai eu le privilège d'avoir un rapport
extraordinaire. Vaig tenir el privilegi de tenir una relació extraordinària amb Visconti. Vaig fer quatre pel·lícules amb ell i m'estimava molt. Sempre em feia regals. Vam fer molts viatges junts, l'últim per anar a veure un concert de Marlene Dietrich a Londres.
El dernier concert a Londres avec Luchino. El ball, el vals.
Ah, i pel que fa al ball, el vals.
La chose incroyable,
el més increïble és que quan es va anunciar que Burt Lancaster seria el príncep, la gent deia, un cowboy, el príncep? És impossible, però va estar magnífic el film.
Ell és formidable en el film.
Aquesta veu.
Quina veu,
aquesta veu,
eh?
Aquesta veu a Itàlia la doblaven perquè no els semblava la veu d'una noieta jove com convenia a les pel·lícules que havia de fer.
Que fort.
Sí,
però mentre
després
parlava m'he apuntat la veu al paper, perquè tenim molt la imatge de Claudia Cardinale i no recordava tant aquesta veu, que poderosa.
No, clar, i aquí el van doblar, clar, l'espanyol molt sovint, no? Rocco y sus hermanos, el gato pardo, Baquestele de l'Orsa, feia el paper un moment de mare de Burt Lancaster a Confidencias, també de Luchino Visconti. Jo recordo que en aquella conversa ella em va demanar permís per obrir la finestra i posar-se a fumar, perquè fumava un xic moltíssim, i em va dir, tu vigila, que no entri ningú i em pillin, no? I, però queda't aquí amb mi. I llavors, bueno, va ser un moment en què es va posar ella, mentre fumava, va començar a cantar una melodia que jo coneixia molt bé, que és un xa-xa-xa, que es diu Itzi Bitzi Petit Bikini, que jo crec que ara se'l posaran i el sentireu. Aquest, sí.
Sur une plage il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre.
Doncs resulta que jo, quan vaig sentir això, i ella se la va posar a cantar, i vaig dir, però això és el que ballava la meva mare, li vaig dir. La meva mare em va ensenyar a ballar xa-xa-xa, això devia ser quan jo tenia 10-12 anys, amb pantaló pitillo, i amb aquest xa-xa-xa, llavors va dir, tu ballaves el itzi-bitzi petit bikini amb la teva mare? I llavors em va agafar de la mà i ens ve posar a ballar un xa-xa-xa.
Què dius? Wow. Has ballat un xa-xa-xa amb Claudia Cardinale?
Sí, tal qual ho sentiu. Brutal, brutal. La segona vegada va ser a la recepció de TV3, que venia a fer una entrevista, i jo entrava a la recepció de programes i no hi havia ningú per rebre-la.
Oi. Em va reconèixer, no?
I em va dir, no sé què he de fer. Dic, no, on vas? A una entrevista? Aquí? No saps res? Bueno, doncs et porto a maquillatge. I la vaig acompanyar a maquillatge i ja està. I la tercera vegada va ser, i ara sí que sentireu el vals del Gato Pardo, va ser el Festival de Canes, perquè un any van projectar el Gato Pardo en la versió restaurada, meravellosa, i sortia el vals de Verdi, que va posar Visconti, que ella ballava amb Burt Lancaster al final de la pel·lícula, i estava ella davant just meu, al costat tenia Alain Delon, que era viu, que era el protagonista jo de la pel·lícula, i se la van estar mirant tota l'estona, jo veia les nuques i els hi veia així el perfil, no?, fent-se petonets, agafats de la mà, dient-se coses a l'orella, rient, mirant-se joves en la pantalla, molt emocionats. Hi havia hagut un rotllet, estava clar. En fi, històries que algun dia hauria d'escriure un llibre.
Home,
ja estem anant tard, Àlex?
És que pensa que ets la nostra baula en la teoria dels 6 graus de separació amb gent molt interessant. És una passada. Estem a un grau de separació de Claudia Cardinale.
És molt fort. Bueno, doncs escolteu, aquesta és la meva anècdota i la història preciosa que, clar, quan vaig sentir de la seva mort em vaig quedar trasbalsat absolutament i ho sento molt per la Clàudia.
Clar, doncs,
però en fi, de seguir endavant.
Sí, a ritme de vals ens portes fins a la perla de la setmana. Va, de totes les pel·lis que s'estrenen aquest cap de setmana, quina ens recomanaries?
Sí. Jo recomano immediatament Maspalomas, Jadid Den, és una pel·lícula dirigida per José Mari Goyenaga i Aitor Arregui, que jo crec que ha de tenir premi, com a mínim el de millor actor pel protagonista, perquè és una pel·lícula molt valenta, molt bèstia, en el País Basc, una pel·lícula sobre el món gay basc, que han sortit de l'armari però que s'han amagat a Maspalomas, que és com el gay xample de les Canàries, no? I com en un moment donat aquest home gay i vell doncs ha de tornar al País Basc perquè ha patit un ictus i llavors ha d'anar a una residència i llavors ha de tornar a tancar l'armari perquè evidentment a la residència no es pot permetre el luxe de viure com vivia de la llibertat abans, no? O sigui, el tema de ser homosexual, de ser vell, d'estar malalt i d'haver de tornar a entrar a l'armari, crec que dona com per un dia fer tota una aproximació. Jo sóc un gran fan d'aquesta pel·lícula i us la recomano de debò.
Doncs, apuntada.
Apuntadíssima. Àlex, i quina notícia t'ha inspirat per la secció d'avui?
El tema és Palestina, ja fa molt temps, no? I el que està passant aquesta setmana a Nova York, jo crec que hem parlat més d'una vegada. Però clar, aquí hi ha hagut tantes pel·lícules que han fet referència al tema Palestina, començant per aquesta que es diu La voz de Hind, que és una pel·lícula que va trasbalsar absolutament al Festival de Venècia. És una pel·lícula de Kauter Ben Haria, directora nascuda a Tunísia, com Claudia Cardinale, per cert. I aquesta veu que sentiu és la veu real d'aquesta nena, la Hind, que el 29 de gener del 2024 es va passar unes hores tancada dins d'un cotxe que havien bombardejat amb tota la família morta, intentant comunicar-se parlant amb un centre d'atenció, no? Mentre intentaven enviar-li una ambulància per recollir-la. La cosa va acabar malament, perquè això ja és història, ja us ho dic ara, però és tota una pel·lícula dramatitzada al voltant de la veu real que es conserva gravada de tot el que la nena va estar dient durant una hora i mitja, dues hores, etc. Jo us asseguro que la pell de gallina, realment fora del Víctor Eugeni, hi havia una manifestació monumental amb tota la gent del cinema, polítics, etc. I tot el festival ha estat marcat per pel·lícules com Orwell 225 o El banc del Kremlin o La tarta del presidente o la pel·lícula de Jafar Panahi, amb qui vaig estar parlant i espero que algun dia podrem aprofitar la meravellosa entrevista amb Jafar Panahi. En fi, parlem de Palestina. Jo us porto ràpidament uns exemples. La pel·lícula americana clàssica sobre el tema, Éxodo, d'Otto Preminger.
Byte Magazine says, Otto Preminger's film Exodus goes beyond the book as a tale told in proud passion.
I will not take him back to Carolus. He'll go to Palestine with me.
Basada en la novel·la de Leon Uris, i en Paul Newman fent el paper de Moshe Dayan, encara que es deia Ari Ben Kanaan a la pel·lícula. És la fundació de l'Estat d'Israel l'any 1948, migrant cap a Palestina, el que havia estat Judea, després Palestina, després Síria-Palestina, finalment Israel, terra on van anar a parar per decisió anglesa des de Xipre a bord d'aquest barc, encara que la història està una mica tergiversada, que es deia Èxode, i donant punt final, diguem, equivocat a la diàspora i als pogroms de Rússia i a tot el que havia passat abans. És una pel·lícula famosa, no indispensable, però que dona peu de sortida al conflicte que es manté fins ara. I hi ha tres pel·lícules que per mi són màgiques, meravelloses, que jo crec que heu de veure. La primera es diu Los limoneros de Hiyam Abbas,
del director de La novia siria.
El limonar supone una amenaza real e inmediata para el hogar del ministro y para la seguridad del Estado. Los terroristas utilizarán el limonar para...
Eran Riklis es el director de la película, que també ha fet ara leer Lolita en Teherán, i era una història d'una vídua interpretada per Hiyam Abbas, com us deia, amb un camp de llimoners que cultiva des de fa molt de temps i que és veí de la casa nova que s'ha fet el suposat ministre de Defensa israelí i que consideren que és perillosa perquè es poden amagar els terroristes i, per tant, li han de pelar tots els llimoners. No? La van rodar a Ramallah i és una pel·lícula que et posa la pell de gallina perquè fins i tot la dona del ministre de Defensa israelí es posa del costat d'aquesta vídua i dels seus llimoners meravellosos. La segona que us recomano, Intervenció divina, del genial Elia Suleiman. Una història sarcàstica, sardònica, una història rodada també en el checkpoint entre Ramallah, Nazaret i Camí de Jerusalem, una història d'amor de dos personatges que viuen a les dues bandes i que s'han de trobar de manera clandestina, una pel·lícula que no va reconèixer l'Acadèmia del Cinema Americà quan Palestina la va enviar per ser finalista als Oscars la millor pel·lícula estrangera, perquè Palestina no era un estat reconegut i, per tant, encara que Taiwan i Hong Kong no eren reconeguts, sí podien enviar pel·lícules, Palestina no. I la pel·lícula és sensacional, de veritat. I, finalment, una tercera, que es diu Omar Hani Abu Asad, que sí que va ser nominada el 2014, que es va rodar en Blues. El director és el mateix de Paradise Now. Aquest director actualment està exiliat a Jordània. És una pel·lícula sobre atemptats suïcides, molt violenta, molt terrible de veure, però on es planteja de debò aquest concepte. Què és la persona que posa una bomba? Un heroi o un terrorista? Doncs depèn des de quin bàndol estàs mirant i analitzant aquesta persona, en definitiva, no? Naturalment no me n'oblido de Northern, la que ha guanyat l'Oscar enguany el millor documental, i malgrat tot no distribuïda als Estats Units perquè no s'atreveixen a ensenyar-la en públic. En fi, totes són indispensables, però jo crec que si li hagués de donar el premi a qui millor ha explicat el conflicte actual i en què ha derivat tota aquesta història que comença fa molt de temps i amb Èxodo, jo li dono a tots els periodistes i a totes les càmeres assassinats a Gaza o a Ramallah aquests últims mesos, aquest últim any, aquests últims dos anys, perquè les seves filmacions són cinema. I, per tant, i com cinema, entenc que són el millor testimoni que existeix sobre la realitat i la veritat del que està passant.
I molts periodistes locals que ni que volguessin no podrien sortir, que tampoc poden treballar amb tota la llibertat ni les condicions. Hi ha una campanya engegada a nivell internacional perquè els periodistes puguin accedir a la franja i explicar amb independència el que està passant.
Que no se'ls
ataqui. I això és impossible ara mateix. En fi, és un dels molts drets que s'està vulnerant ara mateix allà, el de la informació. Àlex Gorina, hem començat amb la Clàudia Cardinale, hem acabat a la franja, però un recorregut molt interessant. Dijous que ve hi tornem.
Doncs sí, estarem aquí i a veure quin tema surt aquesta setmana. Espero que sigui una mica més pacífic, en tot cas.
Tant de bo.
Una abraçada molt gran i a veure qui guanya. A veure qui guanya.
Exacte.
Els catalans hem fet molt bon cinema i hem vist les millors pel·lícules, eh?
Doncs va.
De catalans.
A veure què passarà.
Ja en parlarem.
Gràcies. Bona nit.
Bona matinada.
This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere.
Comença a ser hora de mirar les portades de l'endemà, tot just el partit del Barça, que jo crec que està retenint algunes portades, ha acabat fa uns minutets. Finalment, ha guanyat el Barça amb 3 gols, eh?
3-1.
3-1. Potser això està retenint algunes portades, no? Han arribat, però, algunes a la redacció. Marc Güell.
Sí, això fa que avui alguns diaris vagin tard. Per exemple, ens acaba d'arribar la del País, que titulen Ayuso surt en defensa d'Israel i Moreno parla ja de genocidi. La foto destacada avui del País és per Sarkozy. Diuen que és el primer excap d'estat de França que anirà a la presó. I també destaquem un tercer titular d'aquesta portada del País, una mica més petit, però diu que Igualtat demana perdó a les víctimes per als errors en les pulseres. I l'altra portada que també ens ha arribat és la del Punt Avui. Avui es dediquen al principal tema, a la rumba catalana, diu, esperant un revulsiu, aquest gènere musical busca tornar a viure una edat daurada mentre fa camí cap a la UNESCO i es commemoren diferents aniversaris. De moment, en aquesta portada tampoc no veiem el resultat del Barça, però sí que destaquen una entrevista de l'esportiu Aitana Bonmatí, que diu que tenim un altaveu i m'agrada aquesta responsabilitat.
Molt bé, doncs són les portades que a hores d'ara encara es deuen estar tancant en algunes rotatives. De moment, a la que visitem actualment, encara no han
encara
arribat
no tenen
avui.
Res.
Joan Rossinyol, tenim aquí el cap de redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, en què ens fixarem demà?
Doncs demà l'actualitat tindrà un nom, un dia més, que és el de Benjamin Netanyahu. Avui ha estat el torn de Mahmoud Abbas, que ha parlat al plenari de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Doncs demà arriba el primer ministre israelià en aquest viatge, que ja heu explicat, que ha sigut una mica més llarg del que és habitual, per no sobrevolar aquells països, no?, que podien activar un ordre de detenció, no?, entre ells a Espanya. He llegit que ha fet 600 quilòmetres de més, no?, per arribar-hi.
Això és una volta grossa, considerable. Sí, sí.
També he descobert avui que l'avió es diu Ala de Sió, que no ho sabia.
Ah,
l'avió oficial de Netanyahu.
No.
I aquest aquest cop ha viatjat amb menys delegació, justament perquè, com que ja preveia haver de gastar més combustible, ha anat menys carregat que en altres ocasions.
Ah, veus?
Clar, és que és interessant, eh? Perquè és que no es podia arriscar a haver d'aterrar en algun d'aquests països, sí, perquè es podria haver activat l'ordre de detenció internacional.
I es veu que ho va decidir fa uns dies ja, la premsa israeliana fa uns dies ja va començar a explicar que podia passar això i que per això hi anaven menys periodistes en l'avió oficial i menys delegació, preveient ja doncs, que havia de fer una ruta més llarga. Bé, demà serà el protagonista i a aquesta hora, qui és el protagonista en molts dies, és Donald Trump, és gairebé l'hora sí, Trump, no? Sí, perquè sí, molts sí, dies sí, signa sí. ordres executives i aprofita per parlar de moltes coses. I avui, entre altres coses, ha parlat d'Israel, del que està passant a Gaza, i li ha llançat un missatge molt clar al seu amic Netanyahu.
No permetré que Israel s'anexioni a Cisjordània, això no passarà. Sí, he parlat amb Netanyahu, però no permetré que Israel s'anexioni a Cisjordània. Ja n'hi ha prou. Això s'ha d'acabar.
Doncs unes declaracions que s'acaben de produir com a mínim sorprenents i que poden marcar el discurs que faci demà el primer ministre d'Israel.
Exacte, sí, sí. I a veure si Trump no canvia demà de posició, perquè clar, ens té acostumats sí. a dir A i B i C i tornar a dir A i B i C. O sigui
sembla que això ho va explicar aquesta setmana en una reunió privada amb mandataris de països àrabs i avui doncs ha fet oficial, ha posat veu, diguéssim, el que ja s'havia filtrat a la premsa.
Molt bé, molt bé.
Dos dies l'ha mantingut, aquest pensament.
Està bé, doncs molt interessant. Alguna cosa més o què?
I res, dues coses molt ràpides. No sé si us agraden els videojocs.
Jo no
jugo gaire. Jo des dels anys 80 que no toco el tema. Des dels 90 no toco el tema.
Aigua, però va, diguem-ho igualment.
Demà surt l'FC 26, no sé si ho dic bé, el que abans era el FIFA, és un dels jocs més populars, més venuts. Nosaltres ho explicarem i ens fixarem en les millores d'accessibilitat per a aquells jugadors que tenen algun tipus de discapacitat. Per tant, doncs com s'adapten els jocs per tots els públics, vaja, perquè tothom els pugui gaudir. I demà aquí, en aquest estudi, el matí a Catalunya Ràdio entrevistarem a Miguel Poveda perquè celebra aquests dies, commemora el 20è aniversari de la reedició d'un disc, d'un gran disc que es diu Desglàs, que és un homenatge musical a la poesia catalana, i demà serà aquí en aquest estudi per parlar-ne, i és una bona ocasió doncs, per escoltar aquest gran disc.
I tant, ho farem. Ala de Sió, has dit l'avió de Ala de Sió.
Ala de Sió.
Mira, ara ja pensava que seria un bon tema mirar els Air Force Ones, tenim el Falcon, tenim l'Ala de Sió.
Mira, el buc aquest espanyol que ha salpat de Múrcia cap a la flotilla es diu Furor.
Furor, veus? Això de batejar els mitjans de transport presidencials.
O oficials, així, sí, sí.
És tot un art. Molt bé, doncs moltes gràcies. Demà tornem a parlar. Bona nit.
Bona nit.
Minuts i serà demà.
I serà demà i hem de descobrir encara, en aquests minuts que ens queden, la nostra oient misteriosa d'avui. Tu abans ja has avançat que tant la podríem presentar com a artista, com a músic.
Sí, perquè ho és.
I també com a alcaldessa.
També ho és. I això que té 32 anys, és a dir que és força jove, que queda moltes coses per fer,
sí és,
però ja en fa 13 que puja als escenaris. Em diuen té 3 discos al mercat. El tercer és Arraïts. Aquí hem donat
una pista
on per primera vegada no ha gravat temes propis, sinó que ha agafat cançons de tradició oral occitana. Ens anem acostant. I gairebé que hauríem de dir ja qui és, perquè viu en un poble molt petit de la Vall d'Aran, només 60 habitants. O sigui que avui ens han estat escoltant la cantant i alcaldessa de Bausen. Alidé Sans, bona nit.
Hola, bona nit.
Ostres, quina alegria tenir-te aquí. De seguida conversem, però abans, pregunta obligada. Has après alguna cosa avui amb el nostre informatiu o què?
Ui, moltíssimes coses, moltes.
A veure, per exemple.
Hi ha hagut coses més divertides, coses que m'han agradat més, coses que m'han agradat menys.
Doncs endavant. Tu,
com ho fem?
Una de cada, va.
La que més m'ha agradat, que pugen les temperatures.
Ah, ostres.
És que clar, allà on estàs tu deuen haver baixat força els últims dies, o què?
Home, ha fet un fred aquests dies, ha nevat.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ha nevat i tot?
Sí, sí. Sí, sí, ha nevat. Els pics ha nevat. Ha fet molt de fred, molt de fred. I, bueno, mentre sentia aquesta notícia, també ho he relacionat amb que s'obre un Winterland a la Garriga, no?
Ah, sí, 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 és veritat.
I clar, que... clar, clar. Que, per cert, m'ha agradat molt la banda sonora, eh? L'he trobat molt encertada, m'ha fet viatjar.
Ah, veus?
I m'ha encantat la frase de guanya el capitalisme i es perd el sentit del ridícul, també m'agrada bastant.
Doncs sí, aquesta era la mirada del David Guzmán. O sigui que no t'entusiasmat, eh, que aquesta idea que creïn un parc d'aquests?
Bueno, ha sigut una mica xocant, perquè m'ha generat tanta alegria el fet que pugin les temperatures ara, amb aquest fred que ha passat aquests dies, que després amb el del Winterland he dit, bueno, a veure... Sí, i la que més remarcaria que m'ha generat així una emoció més negativa, diguéssim, que ha sigut el tema de que cada vegada hi ha més dones que denuncien la difusió d'imatges íntimes sense el seu consentiment.
Clar.
Sí, sí. Hi ha més consciència, també... segurament passa més, lògicament, sí, perquè també sí. Utilitzen més aquestes eines, però jo, no, hi ha més consciència de dir, escolta, això és il·legal, això no es pot fer, no?
Sí, 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 sí. Bueno, però bueno, contrastava una mica amb el fet que s'hagi decidit i s'hagi pres en compte, no?, que s'ha de reforçar el seguiment i la protecció de les víctimes de violència de gènere, també, perquè hi ha un alt percentatge, pel que sembla, de condemnats que se salten les ordres d'allunyament. Mm-hmm.
Clar. Sí, sí. Tenim sempre en aquesta secció del nostre oient i les nostres oients misterioses una sintonia que va per sota. Avui la canviem, va, avui la canviem. Ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, que en joguen de piolum, mamaire, ara muntanya, que en joguen de piolum. Tu lo sabes, mamá. Soy una niña buena. Ja ho hem dit, cantant i alcaldessa, aquest és un dels temes del teu últim disc. Com tu combines això de, per una banda, portar les coses del poble i per l'altra seguim la teva carrera musical?
Doncs com podem, fent equilibris i recolzant-me molt també amb les persones que m'acompanyen i amb qui fem equip.
Com definiries la feina d'alcaldessa en un municipi tan petit com Bausen, amb una seixantena d'habitants, que no sé si és el padró o és ben bé que només hi viviu unes desenes de persones?
És el padró. El padró som 60, però realment tot l'any hi vivim unes 35 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí, és una feina molt... molt militant, diria, no? Mm-hmm. Molt de voluntariat, al final.
I quines necessitats detectes que teniu a un poble com el teu, com vosaltres?
Clar, nosaltres partim d'una situació molt peculiar i és que hem heredat unes dificultats administratives i econòmiques molt marcades. Aleshores, el nostre principal repte és trobar una certa regularització de la nostra situació administrativa i econòmica. A partir d'aquí podrem començar a pensar en altres qüestions, no? Com són, per exemple, la formulació d'un nou planejament urbanístic per adaptar les normes a l'actualitat i a les necessitats actuals. Sí.
No,
ja
perquè...
Sí.
No, aquestes... No, doncs ho has dit d'una manera com molt formal o molt tècnica, perquè nosaltres ens posem en situació... Clar, lògicament no teniu... No sé si teniu botiga, no sé si teniu farmàcia, no sé si teniu caixer, no sé com
ui,
si a l'hora d'anar
no
a comprar o d'anar molt lluny, aquestes coses com les teniu organitzades?
No, això al poble de baix. Nosaltres vivim a dalt a la muntanya i amb un cotxe 10 minuts arribes al poble de l'Es, on allà sí que hi ha farmàcia, hi ha supermercat i bueno, hi ha una mica tot lo indispensable, diguéssim, per al dia a dia.
De vegades els fills agafen la professió del pare o de la mare. Si és certa la informació que tenim, tu ets filla d'un polític i d'una mare cantant. O sigui que vas agafar les dues coses,
eh? Sí, i els dos molt apassionats pels temes de la llengua, també. O sigui que sí, m'ha agafat tot.
Exacte, molt bé. Ara que l'Agnès et preguntava una mica la vida i les coses d'aquest poble, de Bausen, he llegit que teniu el cementiri més petit de tot Espanya?
Sí, cementiri civil. Sí, 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 el cementiri de la Teresa. A més, està relacionat amb una història d'amor...
O sigui, el cementiri de la Teresa vol dir que una sola tomba.
Sí.
Ai, explica'ns la història.
Sí, són quatre parets. Són quatre parets i està la tomba de la Teresa allà al mig i de la seva tomba creix un arbre. La Teresa es va enamorar d'un veí del poble i resulta que quan van voler-se anar a casar, el capellà els va dir que no podien casar-se perquè tenien un lligam de sang. I aleshores ho van demanar repetidament, fins que al final el capellà va dir, bueno, sou uns pesats, podeu casar-vos si pagueu aquesta taxa al Vaticà. I ells, pobres, pots comptar, no tenien ni un duro, van dir, bueno, no podem pagar, no pagarem, anem a viure junts i acceptem que anem a viure junts en pecat. I van tenir fills en pecat. I a l'edat de 33 anys, la Teresa va morir. I quan van demanar de poder-la enterrar al cementiri religiós amb la resta de veïnes i veïns, el capellà no els va deixar. Wow. Sembla ser que va néixer la cosa. El fet és que no va poder-se enterrar allà, i doncs, amb solidaritat amb la Teresa, doncs el poble li va construir un cementiri per ella sola allà al mig de la muntanya.
Quina història!
Només per això hem d'anar tots a visitar Bausen i aquest cementiri, eh? Això és preciós. Això sí que sí. És amor en moltes direccions, també entre veïns, eh?
Sí, una història de solidaritat, no?, col·lectiva entre veïns i també d'una dona que al final va decidir prendre un camí malgrat els convencionalismes de l'època.
Uh-huh. Qui et vulgui venir a escoltar fent música en viu, quan tindràs un concert, per exemple?
Aquest dissabte al Comú d'Escaldes i Engordany, Andorra. I ha d'aprofitar perquè ens queden només 4 concerts i s'acaba la nostra gira de Raïts fins a nou avís.
Clar, perquè a més, expliquem-ho. Estàs a punt de desdoblar-te, tu.
És veritat.
Estàs embarassada, és veritat. No?
Exacte.
Sí? Quan...
Sí, estic a punt de començar una nova època, etapa de vida.
Per quan ha d'arribar?
Al desembre.
Bona època.
Sí, bé.
Feinada que tindràs.
Sí. Doncs,
I el dia 4 d'octubre fem concert a Petits Camaleons a Sant Cugat.
Ah, doncs tu em portes una dintre.
Que això us enganxa prou.
Tu portes un petit camaleó dintre. Doncs a l'IDE ens anem acostant al final de la jornada i la penúltima cançó que hem escoltat avui ha sigut teva, l'última aquesta. Ve d'un lloc on encara fa més fred, d'Islàndia.
Ui.
Aquest grup es diu Mum i el disc acaba de sortir i ens serveix aquesta setmana per acomiadar el dia, cosa que no fem ben bé nosaltres, Agnès.
Avui ho farà la Lidé Sans Mas, ella és cantautora en llengua occitana, la podeu veure el 4 d'octubre, dit, a Sant Cugat, en el Festival Petits Camaleons, però a la vegada és alcaldessa de Bausen des del 17 de juny del 2023. És un petit poble, diu el padró de 60 habitants, però en realitat, ja ens ho ha dit, hi viuen només 35 persones. Alide, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per escoltar-nos, per dir-nos què és el que has après,
gràcies.
I ara també per tenir l'última paraula. Gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit. El moment d'anar a dormir és un moment d'entregar-se al somni, és un moment sagrat. Arriba l'hora de descansar, de regenerar, de deixar-nos anar i de recordar unes paraules que em permetré dir-vos en occità, i és que hem terra fèrtila, el agens nos que saubam es ons secretes de l'aigua infinita. Molt bona nit a totes i moltes gràcies.